Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa de divendres 2 de maig de 2025. Com esteu? Us saludem en nom de tot l'equip que està desplegat per Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20. Des de la capital alt penedesenca us donem la benvinguda i el bon dia, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Som divendres, estrenem aquest mes de maig i ens trobem entre festius, entre aquest primer de maig i el cap de setmana. Potser alguns de vosaltres de pont, lluny d'aquí, sigui com sigui, nosaltres us acompanyem, ja sigui en directe, a través de la ràdio Piles, segur que més d'un té ràdio Piles des d'aquesta setmana, la ràdio digital, streaming, si sou lluny de casa i si voleu recuperar els continguts d'aquest divendres, el podcast. La veritat és que aquest matí a primera hora hi havia molt poca circulació i els carrers deserts. Esperem que el divendres vagi agafant to. Nosaltres hi serem fins les 12 amb aquestes propostes i aquestes veus. D'aquí uns instants, la previsió meteorològica amb el Marc Paredes. Important per tots aquells que voleu fer activitats o que sou lluny de casa. I tot seguit els esports. Una prèvia ràpida del cap de setmana i entrevistem el cadet femení de la Unió Esportiva que s'ha proclamat campió de Lliga. A 2:15, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. Hi haurà política també aquest divendres a 2:15. Entrevistarem l'alcaldessa de Pacs, la Montse Amat, per saber quines realitzacions ha fet ja el seu govern i els reptes que afronta pels dos darrers anys de mandat municipal. I aquest divendres, al final, ens ha quedat una jornada amb un fort component esportiu, perquè a les 10:06 tindrem amb nosaltres el president i el tècnic del Noia Freixenet d'hoquei patins, el Josep Maria Ribas i el Carlos Cortijo, per fer balanç de la temporada, però sobretot per parlar de la Final Four, aquest repte que disputen el 10 i 11 de maig a Portugal. A 2:15 parem 5 minuts per escoltar què passa aquest divendres a les nostres comarques, el segon flash del dia. I a 2:15, agenda al detall, un parell de propostes. D'una banda, els dijous de Vic que tornen a Vilafranca a partir del 8 de maig. En parlem d'aquesta segona edició amb la regidora de Turisme, Gemma Romeu. I de l'altra, Transversal 25, la vuitena jornada de literatura de l'Emeridien Ra, que tindrà lloc el 9 i 10 de maig. En parlem amb el seu organitzador, José Luis Espina. A les 11 repassem les millors estrenes que han arribat a la cartellera cinematogràfica amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Són pel·lícules que s'han avançat a causa del festiu aquest dimecres. A 2:15, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Darrers 5 minuts per actualitzar-nos aquest divendres, el darrer flash d'aquest dia. I acabarem la setmana amb música, conversant amb l'artista de Llorenç, Sònia Linares, i parlant amb ella del seu nou treball, Forces. Ens explicarà com l'ha gestat i l'escoltarem.
El temps.
L'endemà d'un festiu i a les portes del cap de setmana, el temps prima. Marc Paredes, com anirà la cosa?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem aquest divendres, aquesta recta final de la setmana, amb un cel bastant tapat, sobretot a primera hora, i encara amb la presència de pols en suspensió. De fet, durant el matí, aquestes nuvolades, fins i tot en alguns casos, podien deixar algun ruixadet a les comarques interiors, sense descartar tampoc que pugui caure algun plogim al Penedès, i podria ser en forma de fang per aquesta alta presència encara de pols sahariana que ens va acompanyar, sobretot ahir, dia 1 de maig. Però serà de cara a la tarda quan aquestes nuvolades tendiran a trencar-se i ja tindrem doncs, una situació bastant més estable. Fins i tot el sol ja podria guanyar bastant de protagonisme, en especial cap a les comarques del litoral, plitoral, en punts de l'interior, i per tant doncs, que tinguem una tarda que també serà bastant més suau, amb temperatures que seran del tot agradables i superiors a aquests 20, 21 o 22 graus de temperatura. Però a partir de demà, dissabte, primera hora, tornarem a tenir bastantes bandes de núvols que fins i tot deixarien algunes pluges, sobretot de cara a la tarda. Al matí creiem que el cel respectarà i fins i tot podríem tenir algunes estones de sol, però serà la tarda quan novament podríem tenir la probabilitat d'algun ruixat. Temperatures que es mantindran en mitjana, si fa o no fa, com les que tindrem avui. I de cara als propers dies, sobretot ja de cara a finals de setmana, mantindrem alguns núvols, però ja moltes més estones de sol, temperatures que tendiran a baixar una miqueta per normalitzar-se encara més, i de moment tampoc no veiem masses canvis a la vista més enllà d'aquestes situacions primaverals, de matins assolellats, tardes amb alguns ruixats, però en qualsevol cas haurem d'estar pendents a les properes actualitzacions si veiem algun canvi més destacable, perquè com diu la dita, el maig cada dia un raig i per tant les situacions poden anar canviant. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports. És divendres i això vol dir que després del temps obrim finestra esportiva, apropant-vos als partits més destacats d'aquest cap de setmana penedesenc i una entrevista que avui dedicarem al futbol femení, conversant amb l'equip cadet de la Unió Esportiva Sant Sadurní, que des de fa unes setmanes ja és campió de Lliga. Abans d'endinsar-nos en aquesta fita esportiva, de la mà del seu entrenador, el Toni Guerrero, la segona i ajudant, la Simran, i algunes de les integrants d'aquest equip, anem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez per apropar-vos la prèvia. Bon dia, Eli.
Molt bon dia, doncs. Efectivament, anem a conèixer ja els partits de quilòmetre zero més destacats d'aquest cap de setmana i, com sempre, comencem amb el futbol, i és que el Vilafranca visitarà demà el Palamós a les 5 de la tarda en la 28a jornada de la Lliga Elite. I en hoquei patins, aquest cap de setmana s'abaixarà el taló de la fase regular de l'Hockey Lliga amb la disputa diumenge de la 26a jornada, de nou en horari unificat, però en aquest cas a les 12 del migdia. El Vilafranca s'acomiadarà de la categoria visitant la pista de l'Igualada. El Calafell visitarà l'altre equip ja descendit, que és el Vic, mentre que el Noia es desplaçarà al Picat, un Alpicat que, per cert, mira de lliurar-se dels play-out, i un Noia que necessita puntuar, necessita els 3 punts per assegurar la millor posició possible de cara als play-off pel títol. I tancarem aquesta prèvia destacant també que aquest cap de setmana hi haurà aturada en l'Hockey Lliga Plata i que, per tant, el Vendrell tindrà una setmana per agafar aire de cara al final, a la traca final de temporada, amb les dues darreres jornades. I com avançàvem fa un moment, l'entrevista d'avui la dedicarem al futbol femení, més concretament tenim aquí els estudis de Ràdio Sant Sadurní algunes de les integrants del cadet femení de la Unió Esportiva Sant Sadurní, campiones de Lliga, juntament amb el seu entrenador, el Toni Guerrero, i la segona i ajudant de l'equip, la Simran. Saludem a tots ells, la Hanna, la Joana, l'Aroa, la Mar, la Paula. Molt bon dia a totes, com estem?
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Una temporada en què abans de Setmana Santa ja vam saber que us proclamàveu campiones del grup 8 de la segona divisió cadet de futbol 7, 25 victòries en 25 jornades. Déu-n'hi-do aquesta temporada, i us queda poquet ja. Quan us queda per acabar la temporada?
Un partit.
un partit, per tant, suposo que alegria màxima de moment haver-ho guanyat tot i després parlarem de la manera que heu guanyat. Toni, com es porta això?
Sí, falta un partit, una jornada, i ara ja l'objectiu és fer el ple, no? Guanyar, ja que estem aquí, pues ja guanyar tots els partits. A veure si ho aconseguim el dissabte.
Aquí ja a les portes del ple, esperem. I si no, escolta, 25 victòries en 26 partits...
No, uau. Si no, no passa res. Si no guanyem, no passa res. Bueno, ja ho veurem.
En aquesta lliga, el Vinyets i la Terlenca han estat una mica els principals rivals de la temporada, oi, noies?
Sí.
I què tal? Expliqueu-me una miqueta més com ha estat la temporada. Espera, pregunto a la Joana pels seus gols, perquè gran part dels gols d'aquest equip són obra teva, Joana.
Sí, sóc jo. sóc jo.
I què tal, com has viscut tu la temporada i la temporada marcant tants i tants gols? Perquè abans, fora de micros, rèiem una mica amb la quantitat de gols, perquè la meitat o una mica més de la meitat, obra teva.
Sí, pues ha estat molt bé, la veritat. Ha sigut, bueno,
molt especial
per mi, perquè jo tampoc m'esperava. I, pues, al final, pues, si t'agrada el futbol i tal, pues... lluitaràs i tal, i tampoc m'ho he posat com a repte arribar a tants gols, però tampoc m'ho esperava i pues, ha sigut un plaer jugar amb totes vosaltres també i pues, molt bé.
Com fa que jugueu a futbol?
Bueno, cada una des de fa diferents temps. La temporada passada ja vam estar quasi
juntes?
Totes juntes.
Mm-hmm.
I vam quedar molt bé a la Lliga, però aquest any doncs, ens hem superat.
Suposo que tot un goig no veure que comences la Lliga, vas guanyant, arriba un moment que et proclames campiona de Lliga, però que a més ho fas de la manera que ho heu fet. És una mica, no ho hem dit, acabeu jornada demà, com dèiem, a Esparreguera.
Sí. Sí, al principi no confiàvem, ninguna, el nostre entrenador menys, però al final ha anat molt bé, la veritat.
No hi confiaves, Toni?
Home, acabar o fer aquesta temporada amb aquests números, pues como que no, però sí que tenia bona pinta, que passa que gestionar un equip de femení és molt complicat, perquè amb aquesta edat que tenen molts canvis d'emoció, un dia són les millors, l'altre dia són les pitjors i al final el dia a dia molt complicat, però molt content, molt agraït.
Ho viviu així vosaltres també, combinar l'esport amb aquesta etapa adolescents en el que hi ha molts canvis, en els que, Toni, després parlarem amb tu d'això, de que justament és una edat en la que les dones moltes vegades deixen l'esport, barrejar-ho tot... No sé com ho viviu vosaltres, l'esport, en aquesta etapa.
Bueno, al final nosaltres hem fet molt bona pinya i això ha sigut una cosa doncs, que ens ha fet venir cada dia a entreno i esforçar-nos i estar totes juntes, perquè si no haguéssim rigut jo crec que no hagués sigut el mateix i per això hem gaudit tant dels partits.
Mm-hmm. Parlem una mica, mira, aprofito que us tinc aquí per parlar una mica de futbol femení. En els últims anys es parla moltíssim, segurament tenint els referents que tenim de futbol, no hem d'anar massa lluny, tenim unes superjugadores al Barça. Quins referents teniu vosaltres de futbol?
La meva referent també en part ha sigut Alexia Putellas, que per mi és una de les jugadores que m'encanten molt jugant i tal. I pues, que com m'encanta el futbol femení i tal, jo ho miro molt i m'he fixat molt en tot el que dona ahir als partits i com és el Barça femení. I pues, també m'ha sigut pues, escollir el camí d'esforçar-me i tot, perquè crec que jugar al futbol pues, és un dels esports que més m'agraden. I, pues...
La resta sou de futbol femení, teniu...
Jo la veritat que no miro mai el futbol, ni femení ni masculí. A mi m'agrada jugar-lo, no veure'l, però no sé, mai he tingut una referent. Jo vaig començar a jugar perquè m'agradava, no per veure partits ni res, i ja està.
La resta, als inicis, el dia que arribeu a casa i dieu als vostres pares que vull jugar a futbol. Éreu molt petites, fa menys?
Bueno, jo vaig començar als 7 anys, perquè el meu germà jugava i pues, em va agradar. I doncs ara estem aquí.
Bueno, jo vaig passar per diferents esports, fins que un dia doncs, vam veure que aquí a Sant Sadurní hi havia un equip i jo ja mirava partits del Barça masculí i femení i doncs, vaig estar parlant amb els meus pares i doncs, vaig entrar a l'equip uns mesos més tard que elles, però sí, el mateix any.
Jo vaig estar diversos anys jugant, fent altres esports i un dia els hi vaig dir que m'agradava el futbol perquè ell jugava al pati de l'escola i m'agradava i els hi vaig dir als meus pares que volia jugar i no van tindre ningun problema.
Jo vaig començar fa 2 anys, però en canvi jugava ja al futbol a l'escola amb l'Aroa, però mai em vaig animar a jugar fins que un dia vaig anar a provar, em va agradar, em vaig sentir còmoda i vaig seguir jugant amb elles i fins ara.
Fins ara fue una mica pinya, no? El que dèieu abans, que feia aquest grup, després us ha ajudat també a fer una mica família i a passar-vos-ho bé, que al final és el principal quan es fa esport, oi, Toni? Passar-ho, jugar, òbviament, però passar-ho bé.
Sí, sempre diem que el fer l'esport al final és part de l'educació, no? I ajuda molt a fer-te com a persona, a fer-te com a educador, el tema d'educació, al respecte. I sempre ajuda. Al final jo sempre vinculo amb els pares, sempre els dic que han de vincular l'esport amb l'educació dels seus fills o les filles perquè els ajudarà a fer-ho tot més fàcil.
És una branca més, no?
Total.
Toni, aprofito també que ets coordinador esportiu del club per preguntar-te una mica pel futbol femení a l'entitat, a un alevi, un infantil, un cadet federat. Com està el que queda de temporada i, sobretot, les previsions que teniu de cara a l'any vinent?
Pues ara mateix tenim ja 3 equips de femenins al club. Hi ha el cadet, on són de futbol 7. El cadet està federat a la Federació Catalana de Futbol. L'infantil i l'alevi estan a la Lliga Escolar, al Consell. O sigui, a nivell competitiu estan els 3 equips a dalt, però més que el nivell competitiu el que interessa és a nivell de formació, com deia abans, a nivell esportista i a nivell personal, no? I el que volem és seguir creixent. El que passa és que amb els pobles petits i els clubs petits pues, costa molt, perquè sempre que hi ha alguna jugadora o jugador que pues, és una miqueta així bo i tal, pues, ja estan aquí trucant per telèfon, que si ens interessa, no sé què. Però el bo que tenim aquí a Sant Sadurní és que elles estan molt, molt vinculades al club, estan molt contentes amb el seu grup de companyes, i jo suposo que això ajudarà que continuïn jugant. I l'any que ve hem de fer el tema de fer el canvi de futbol 7 a futbol 11, i amb això estem a nivell club intentant fer el màxim perquè l'any que ve hi hagi futbol 11 femení a Sant Sadurní. Perquè fa molts anys que no n'hi ha, i seria un objectiu espectacular de cara al club. I per elles, sobretot, que no és el mateix jugar a futbol 7 que jugar al camp sencer de futbol 11. I aquí estem.
Abans et comentava que parlaríem de futbol femení, amb elles els hi preguntava per referents, comentàvem també, no?, aquest impuls del futbol femení en gran part, perquè tenim aquests referents. Si ara tirem la vista enrere, quan tu i jo érem petits, el futbol femení era molt i molt minoritari, ha crescut moltíssim, i això és gran part per aquests referents, i gran part, sobretot, per aquestes nenes que tenen ganes de jugar. Això per un club com el vostre, suposo que també és tot un orgull, no? Que a dia d'avui, no?, hi hagi 3 equips, però que mica en mica això pugui anar creixent i que des de petites les nenes s'animin a practicar futbol.
Bueno, el bo és que al final que continuen apuntant nenes de 5 anys, de 6 anys, de 7 anys, o sigui, continuen apuntant-se a futbol, que volen aprendre a jugar a futbol i al final això és el futur del club. I que vinguin de sota, pues, tirant cap a dalt, i que això el dia de demà hi hagi una branca femenina ja individual o independent del resta del masculí. ¿Vale? Perquè ara mateix, per exemple, hi ha nenes que tenen 7 o 8 anys que han de jugar amb nens perquè no tenen prou nenes per jugar. La Paula va jugar amb nens, no? Suposo, la Aroa també, no sé.
No,
la Paula.
Jo sí.
La Paula jo sé que va jugar uns anys. I al final és un pas que han de passar, ¿vale? però bueno, no sé per res, perquè al col·le també juguen nens i nenes i no passa res. El que passa que antigament es vinculava el tema del futbol amb l'home o amb el nen, i la nena era com que quedava malament que jugava. I ara tu les veus jugar i són igual que els nens i xuten molt millor que alguns nens i són unes màquines.
Tant de bo arribi, tant de bo arribi el dia en què hi hagi tants futbolistes dones com futbolistes homes. Abans d'acabar, no sé si us agradaria explicar alguna cosa més. Us animeu a explicar-nos alguna cosa més? Ens hem oblidat d'alguna cosa? Alguna que no hagi parlat?
La Sirram, sí.
Bueno, ha sigut una temporada complicada per... Bueno, els entrenaments ens ho passem molt bé, però en tema de partit sí que entre elles que estan nervioses i l'entrenador, jo crec que també sempre he ficat calma quan hi ha molts nervis i hi ha hagut molts partits complicats i sempre ens sortim de tots els partits bé i sempre acabem, bueno, bé. I això que...
Els has posat una mica a ratlla, no?
Sí, sí.
Sempre va bé aquest equilibri.
Sí.
Sempre va bé que hi hagi algú que faci una mica de balança i calmi les aigües. Alguna cosa més?
Sí, bueno, jo dic que el tema de... Ara que diu la Sirram té raó, perquè jo si la Sirram no hagués estat en alguna situació, perquè, clar, jo soc noi i ella soc nena, i hi ha moltes coses que jo no hi arribo, ¿vale? I sempre m'he apujat amb ella, m'ha ajudat molt, a l'enllaç que tinc amb la plantilla mitjançant la Sirram, i és veritat que té raó, que m'ha ajudat en moltes situacions difícils, complicades, de gestionar, perquè amb aquesta edat tindré una edat molt complicada de canvis emocionals i de més, i jo ja he après una vegada, o sigui, un to de coses d'elles, de la dona, de la nena, i m'ha ajudat molt, i jo he après molt d'elles. O sigui, que estic molt, molt agraït a elles també.
És un treball mutu, eh?
Total.
Bueno, i ara aquest fin de setmana, que és l'últim partit, pues, toca disfrutar al màxim i estar totes unides, ja que també he de dir que l'any que ve no se sap segur si totes seguirem jugant juntes i cadascuna escollirà el camí que escolli, però també dir que ha sigut una temporada que ha estat... Jo, personalment, m'emporto molts records, no sé si vosaltres també, però jo personalment sí, i pues, que ha estat molt bé i pues, que fins una altra.
Hem de disfrutar aquest últim partit que ens queda per jugar totes juntes.
Com a mínim acabareu de gaudir, no? Sí. Del que queda de camí tan quasi. Doncs ara sí, ho deixem. Moltíssimes gràcies i moltíssimes...
I encara queda la Copa Catalunya, encara. Ah. Que hem d'anar al Campionat de Catalunya. Que això no ho sabies, no?
No, això no ho sabia. Aquesta no la sabia.
Això t'ho explica la Paula o la Mar. Mar, explica-li. On anem, a la Copa Catalunya, va.
Bueno, la Copa Catalunya és un campionat que es fa per tots els equips que queden primers a la Lliga del...
De tots els grups.
Sí, de tots els grups. Com el nostre, que és el cadet femení, pues, de tots els grups que hi ha, es fa un campionat dels primers equips i algun que sigui el millor segon. I això, ja a veure.
Serà de les nostres últimes oportunitats per disfrutar totes juntes, suposo.
Jo sí que haurem de lluitar i esforçar-nos i més, perquè al final serà amb totes les primeres i allà sí que haurem de lluitar un munt.
Allà aneu a jugar amb les millors, eh? Molt bé, doncs esperem que vagi molt i molt bé aquest partit, aquest últim partit d'aquest cap de setmana, aquesta Copa Catalunya. Qualsevol cosa, estarem aquí fent-nos ressò sempre del que aneu fent. Moltíssimes gràcies. Que vagin molt i molt
gràcies.
Bé.
Moltes gràcies.
Gràcies. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. L'Ajuntament de Vilafranca ha celebrat aquesta setmana el primer ple monogràfic de la història per fer balanç de la sindicatura de greuges. El síndic Joaquim Vázquez va iniciar la lectura de la memòria explicant detalladament quines són les característiques de la sindicatura i diferenciant les consultes i els expedients de queixa. En relació als expedients, la policia local amb 11 va ser el servei municipal amb més casos, la meitat dels quals a favor dels ciutadans. En aquest tema, Vázquez va exposar, però, que la majoria provenien d'un mateix agent en pràctiques que tenia una actitud prepotent i que a través de la gestió va deixar el cos sense abans que se li obrís un expedient. Per millorar el servei, va proposar cursos de formació i potenciar els sistemes d'enregistrament d'imatges de les seves actuacions. També va demanar un increment de la plantilla de la policia. I del cantó positiu va subratllar només 3 expedients de serveis socials, una xifra de mèrit per tal i com està la societat. Seguim en plens ordinaris en aquest cas. L'Ajuntament de Sant Sadurní aquest dimarts va aprovar una modificació de crèdit per valor de 1.400.000 euros que permetrà impulsar diverses actuacions de millora a la vila. Entre les inversions destacades hi ha 250.000 euros per la millora de voreres, 190.000 per l'adequació de l'entorn i l'aparcament del cementiri i 70.000 euros destinats a l'enderroc de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, entre d'altres. A banda de les qüestions pressupostàries, el ple també va aprovar la modificació del contracte d'obres dels vestidors del camp de futbol per incorporar la reposició de panells de gespa al camp de futbol 7. I tots els grups municipals van acordar una declaració, també institucional, en suport als treballadors de Freixenet arran de l'anúncia de l'expedient de regulació d'ocupació l'ERO, que pot afectar fins a un 25% de la plantilla. I el pròxim 18 de maig, Cunit serà l'escenari de la Carrerada de Santa Coloma 2025, una activitat festiva i popular que convida a recuperar l'esperit del tradicional camí ramader de Santa Coloma. Sota el lema "Vinc a caminar amb el ramat per l'històric camí ramader de Santa Coloma", l'esdeveniment ofereix dues opcions de caminada per tots els públics. Hi haurà una caminada llarga de 15 quilòmetres i una altra de curta de 6. Els participants podran gaudir d'un dinar popular amb fideuà, cava i música en viu davant la platja, així com d'una samarreta tècnica de regal per commemorar la jornada. A més, l'organització ofereix servei de bus des de l'oficina de turisme de Cunit fins als punts de sortida, de 8 del matí cap a Bellvei i de 10 del matí cap a Costa Cunit. I una visita guiada descobreix Olèrdola com a cas únic a la Mediterrània per conèixer el funcionament dels cellers medievals. La visita Bicellers a la ciutat medieval organitza la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia i permetrà descobrir els orígens de la viticultura al Penedès i també la importància que la vinya i el vi tenien en la ciutat medieval d'Olèrdola amb la descoberta recent de diferents cellers. Tal com ha destacat la responsable del museu a Olèrdola, Núria Molist, el cas d'Olèrdola és únic a la Mediterrània per saber com era el celler medievals. La visita s'iniciarà a les 11 des de la recepció del museu i el preu està inclòs en el preu d'entrada al recinte. Per fer la reserva prèvia es pot trucar al telèfon 938901420 o al 675782936 o també enviar un correu electrònic al mail mac.olèrdola@gencat.cat.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Passen 4 minuts tocats de 2:15. En aquest divendres entre festius, al Penedès en xarxa, ara obrim la secció que dediquem a conèixer els alcaldes de l'Alt i el Baix Penedès. Avui aquesta roda d'alcaldies s'atura a Pacs del Penedès. Aquest municipi té, des de les darreres eleccions, nova alcaldessa, la Montse Amat. Volem conèixer els projectes que ha encapçalat i que ja ha executat, així com els reptes que ha subratllat en la seva agenda política pels darrers 2 anys del mandat. I conversa el nostre company de Canal 20, Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, secció de la roda d'alcaldies. Ens hem desplaçat fins a Pacs del Penedès, a l'Ajuntament de Pacs del Penedès, per conversar amb la seva alcaldessa, la Montse Amat. Molt bon dia, alcaldessa.
Bon dia, estem encantats d'haver-vos obert les portes aquí a l'Ajuntament de Pacs del Penedès i que ens pugueu donar veu per poder-nos explicar i resoldre dubtes que necessiteu.
Hi ha moltes coses que s'han impulsat aquests darrers anys, aquests dos anys del mandat, encara queden d'altres que s'han d'acabar d'executar en el darrer tram d'aquest mandat municipal, però sí que més en clau personal hem de dir que la Montse Amat no només s'estrena com a alcaldessa de Pacs, sinó que també com a regidora. És la seva entrada en contacte, vaja, d'una manera molt intensa, intensíssima en la política municipal.
Correcte, sí. Jo, en el meu cas personal, no havia estat mai en un ajuntament o treballant en l'administració pública. De fet, és un repte. Ho he agafat amb molta il·lusió i, per tant, sí, han passat ja gairebé 2 anys i ens anem posant en el terreny doncs, de poder-ho controlar tot millor i adaptar-nos a la situació doncs, de lo que és un ajuntament. No és el mateix estar en un ajuntament, en una administració pública o una empresa privada.
És molt diferent a com s'ho havia ensumat, com s'ho preveia, tot i que hem de tenir en compte que hi ha molts antecedents familiars, el seu mateix germà és alcalde de la Granada, però malgrat aquesta proximitat és diferent, ha estat diferent l'experiència?
Correcte. En una administració pública, doncs, a part de secretaria d'intervenció, no, doncs, que validen els tècnics que són els que certifiquen aquell projecte o aquella idea que tens de tirar endavant, sempre hi ha les licitacions que personalment no sabia no, doncs, com funcionaven. Doncs s'han de seguir els processos administratius i s'han de complir perquè has d'arribar doncs, a poder-ho fer amb una licitació, aprovació en un ple, exposició pública, doncs, tots aquests termes per mi eren desconeguts.
I el que sempre es comenta també des del propi món municipal és molt lent, aquesta tramitació, molt lenta.
Correcte, és molt lenta però crec que s'ha de fer, perquè si no hi hauria com molt de descontrol. Els ajuntaments hem de ser no, qui fa les coses amb un ordre i que els projectes tinguin un sentit. Per tant, sí que és lent i tot és més pausat, però et valida doncs, el fet doncs, que ho estàs fent correctament.
Si haguéssim de triar aquelles 3-4 activitats, propostes, projectes que s'han realitzat en aquests 2 primers anys de mandat, quins hauríem de seleccionar?
Sí, de fet, estem complint amb tot el programa electoral que nosaltres vam proposar i que per això vam guanyar les eleccions. El que en aquests moments estem fent és rehabilitar aquests espais municipals que estaven tancats o que eren magatzems, donant-los-hi un nou ús per servei social, on la gent del municipi pugui aprofitar i gaudir d'aquests espais, que fins ara estaven tancats o calia fer-hi unes reformes.
Usos com quins?
Ara, per exemple, estem amb la reforma de l'antic pis del mestre, que ara s'està ja convertint, perquè l'obra ja ha començat, en una sala d'estudi. Serà una sala d'estudi polivalent, on hi podran haver exposicions, hi haurà una part de biblioteca, un espai també de coworking on persones puguin anar a treballar, o simplement doncs, a tenir un espai per entitats o per persones que puguin estar en aquest espai concret i que estigui obert a la ciutadania. Un altre espai és el tema de la botigueta, un antic magatzem que teníem i que es va decidir en un projecte d'unir-lo amb l'actual espai de bar. I després també, a final d'aquest any, principi del següent, 2026, el que preveiem doncs, és també començar amb l'execució de l'espai de farmaciola.
Botigueta, farmaciola, aquest espai per, entre altres coses, també estudiar, entenem que tot respon a demandes que ha captat en el seu moment la llista electoral, que després va ser guanyadora i va obtenir l'alcaldia. Són demandes de la ciutadania.
Correcte. Nosaltres vam fer una proposta de programa electoral treballant amb una prèvia de marxes exploratòries, on vam anar a tots els barris de Pacs i vam captar les necessitats de la ciutadania. Llavors es va emplasmar i es va fer doncs, el programa electoral, que és aquest pla de mandat que nosaltres estem executant.
Ha parlat de la botigueta. S'ha explicat, en aquestes darreres setmanes ha aparegut també en diferents mitjans de comunicació, que hi ha certa polseguera, polèmica, perquè s'ha vinculat l'inici d'aquest projecte de la botigueta amb el tancament de l'espai del bar.
Nosaltres des de l'equip de govern estem una mica decebuts pel fet de que on s'ha arribat en aquest punt, no? Aquest tema s'ha polititzat, nosaltres no volíem pas que es polititzés, defensem i defensarem sempre que és un projecte social, que la ciutadania necessita. Aleshores, nosaltres quan vam entrar a l'equip de govern ens vam reunir amb els arrendataris del mar que han finalitzat doncs, aquesta concessió aquest passat dimecres, el dia 30 d'abril, i en el que se'ls va proposar i se'ls va explicar quina era la nostra idea de projecte. Se'ns va traslladar doncs, que hi havia una necessitat de fer més àmplia la cuina, de reformar els lavabos, hi havia goteres, s'havia de fer un terra nou, i nosaltres amb totes aquestes necessitats que ens van traslladar, vinculant-ho al projecte d'on s'havia d'ubicar aquesta petita botigueta, vam creure convenient doncs, fer una ampliació d'aquest bar o unir els dos serveis. El que estem fent és tirar un embat a terra que comuniqui aquests dos serveis, perquè aquests dos espais es comuniquen interiorment. De fet, aquest embat ja s'estarà tirant a terra en aquests dies. I el que volíem era unir aquest servei per poder-lo donar a proximitat al municipi.
Que respon també a un dèficit que es detecta en pobles de les característiques de Pacs i molts altres de les nostres comarques, no? L'absència de serveis com aquests tan essencials com poder anar a comprar.
Correcte. Pacs del Penedès actualment no té cap botiga de servei de productes de primera necessitat. Hi ha una població d'edat envellida important que no es pot desplaçar a municipis del costat, de la comarca, per anar a fer la seva compra diària. I el que volem és això, que puguin estar al propi municipi i que puguin autovaldre per ells mateixos. Per una persona que tingui vehicle o que es pugui desplaçar, que no tingui cap inconvenient, segurament no la valora, però per a altres persones que sí que necessiten aquest servei, serà molt necessari. I a més ens ho estan demanant cada dia, no? Quan s'obrirà aquesta petita botigueta, no? Tenim moltes ganes, és una inversió que fem totalment des de l'Ajuntament, el que és l'obra, l'equipament de mobiliari, nevera, congelador, electricitat, tot ho estem assumint com a despesa de l'Ajuntament perquè creiem que és molt necessari poder obrir i oferir aquest servei.
I fa poble.
I fa poble. No només serà, com bé dius, un lloc d'anar a comprar, sinó també serà un lloc social.
Perquè, evidentment, si es van retirant els serveis d'un municipi, d'un poble, al final doncs, també la gent no s'hi acaba quedant a viure o no s'atrau nova població.
Correcte. Estem parlant de despoblament o de persones que no vinguin a viure al municipi, per algun motiu serà. No sabem què passarà d'aquí 10, 20, 50 anys, però el que està clar és que la gent gran actualment de Pacs no té els serveis coberts i molta gent s'ha de desplaçar a un altre municipi o a una altra comarca, fins i tot perquè en el propi municipi no podem cobrir les necessitats que necessiten. I pot ser una preocupació important perquè Pacs del Penedès actualment som 950 habitants, no arribem a 1.000, però no poden per què passar molts anys, perquè ens trobem cada vegada amb menys població.
Parlem de més realitzacions, aquests projectes de reaprofitar, donar un nou ús a espais municipals, amb la iniciativa del govern municipal de l'Ajuntament de Pacs, però d'altres qüestions importants també han estat, per exemple, la seguretat, i s'han concretat amb la posada en marxa d'un servei de vigilància.
Correcte, sí. Des del primer dia que vam entrar al govern vam creure molt important que havíem d'oferir aquest servei al municipi, vam estar valorant diverses opcions i al final la que més convenia i que més va ser valorada a nivell de consistori va ser tenir la pròpia vigilància municipal. Aleshores, l'any passat vam iniciar aquest procés de selecció, es van presentar diversos candidats i va aprovar una persona com a apta, que és l'actual vigilant municipal que tenim, està fent molt bona feina. Les masies que són dispersades, no? Pacs doncs, és un municipi disgregat en quant a població, se senten molt protegits. Hem tingut moltes situacions d'incivisme i de vandalisme al propi municipi i creiem doncs, que aquesta vigilància pròpia doncs, ha aconseguit no, apaivagar, a posar una mica d'ordre amb aquest incivisme que segurament passa en molts municipis, però que a Pacs tenim millor controlada. A part, també està fent tasques doncs, de conserge, està fent d'espais municipals, està fent també tasques doncs, de vigilància a la zona escolar, moltes tasques derivades, no? Que no només és aquella protecció policial o de vigilància del municipi, sinó que també com a municipi petit també són feines que no es valoren però que també les està fent, encara que no es vegin.
I hi ha la idea de reforçar aquest servei?
Correcte. Actualment estem en aquest procés de selecció. La setmana que ve s'estaran fent les proves per incorporar el segon vigilant municipal, ja s'han passat les proves físiques i ara hi ha tota una sèrie de proves psicotècniques, culturals, que hi ha el tribunal que està avaluant.
Tot i que cal subratllar les competències limitades que en aquest àmbit té un municipi a través d'aquest cos dels agents municipals o dels vigilants, no estem parlant d'una policia com poden ser els Mossos d'Esquadra.
Correcte, totalment d'acord. I els Mossos d'Esquadra és un treball diari, amb una coordinació diària que estem tenint amb ells i sort que els tenim també a la comarca, que també ens serveixen de gran suport. I el vigilant municipal no supleix, ni volíem que suplís pas aquest cos de vigilància de Mossos d'Esquadra, al contrari, sinó que hi hagués millor coordinació.
Altres aspectes, eixos de treball que van desenvolupant propostes des de l'Ajuntament de Pacs, per exemple, en l'àmbit del medi ambient, han fet coses.
Correcte. Som un poble que hem aconseguit el certificat Biosphere. Hem estat també treballant per ser un poble més sostenible i hem tingut com a prioritari també el manteniment de l'entorn. Pacs del Penedès passa per el nucli urbà, la Riera de Llitrà, i l'any passat ja es va fer la primera neteja i desbrossada d'aquesta llera de la Riera i ara actualment s'està fent la segona fase d'aquesta neteja i manteniment. Teníem i tenim al Penedès una planta invasora que és la canya. La canya, els seus rizomes fan que el circuit de l'aigua, el riu fluvial, no pugui passar correctament quan hi ha grans inundacions o climatologies adverses que no t'esperes i que la llera ha d'estar neta. I nosaltres hem apostat, vam fer un projecte de dues fases, l'estem executant i hem invertit a nivell de municipi, creiem que és una inversió que ajuda a la tranquil·litat, també a aquesta seguretat dels que vivim en el municipi de Pacs.
La Montse Amat prové del món associatiu, s'ha vinculat amb entitats del teixit associatiu del municipi de Pacs. Des del govern, de quina manera es dona suport a aquest teixit associatiu? Es dona el suport que quan vostè era membre d'una entitat demanava?
Creiem que sí. El fet, com bé dius, no, d'haver format part d'una comissió de festes, d'una AFA, d'entitats del municipi de Pacs o d'altres municipis, et dona aquesta altra visió. I quan ets al govern has de donar suport a aquestes entitats perquè valores realment les mancances que tu no has tingut en aquell moment i que realment es puguin millorar. I sí, creiem que ho estem fent. En quant a qualsevol acte, organitzar qualsevol acte del municipi és una feina increïble. Mobilitzes, brigada, vigilants municipals, tècnics, regidors, al final acabem fent de tot, és cert. I també és bonic perquè t'hi vincules i ho vius d'una altra perspectiva, no? Però creiem que sí, que estem donant el suport que ens demanen les entitats, ens les estimem, la cultura no es pot perdre i els municipis petits que han arribat a aquestes dates, per exemple, aquest any estem celebrant els 40 anys de la Colla de Diables, és molt important que tinguin el suport de l'administració.
De quina manera es concreta aquest suport?
Econòmic, amb cessió d'espais, ajudant-los a organitzar exposicions, com ara han fet una exposició dels 40 anys dels Diables, no? Hi ha hagut tasques que han pogut fer des de l'Ajuntament, facilitant, com pot ser una cosa molt simple, que només senyalitzar els carrers o delimitar espais perquè la gent estigui més segura quan passa una certa vila, tot això ho fem des de l'Ajuntament, amb el treball de brigada, contractació d'agents cívics, el que faci falta.
Doncs hem repassat aquestes actuacions de manera de pinzellada. Si haguéssim de situar les 3-4 propostes que li hagués agradat fer i encara no té realitzades, quines són aquelles coses que han quedat pendents?
Estem a la meitat de la legislatura, sí. Ens queden 2 anys per fer. Tenim projectes d'arreglar carrers municipals, places, com ho farem properament a Nompuos, que amb subvencions que rebem des de Generalitat, invertir en millorar els accessos de la via pública. Rehabilitar ponts, no?, que són de gran trànsit, que ens entren al municipi, que van des del nucli al barri de la Rectoria, com és la plaça Major, com és l'Avinguda Diputació, i projectes que ojalà poguessin fer-ho més àgilment, no?, però que s'està fent, com és l'acondicionament de la xarxa d'aigua, que ja s'està invertint i que s'està reformant aquesta xarxa i que ens queden 2 anys, però que anirem fent més inversió doncs, per tenir les menys fugues possibles i perquè aquesta xarxa d'aigua estigui més potent, amb més cabal i que no hi hagin tantes pèrdues.
Inversions d'aquesta envergadura necessiten, requereixen de la participació d'altres administracions.
Correcte. I d'administracions i de tenir els projectes. Perquè si vas a l'administració i no tens el projecte, la porta no se t'obre. Has de treballar per tenir aquests projectes amb una idea molt clara, però ja hi hem estat treballant des de principis de govern, perquè si no, ara que estem a la meitat de legislatura, si no tinguéssim aquests projectes ja aprovats, no els podríem executar.
Abans també fèiem aquesta referència més en clau personal. Si hagués de dir alguna cosa que ha après en aquests 2 anys de l'alcaldia, de ser alcaldessa del seu municipi, quines coses dirien, que diria vostè que ha après?
He après i valoro molt conèixer les persones de PACS, conèixer la persona, conèixer aquesta necessitat del que necessita en el seu dia a dia, no? I posar-te en el seu lloc i valorar-ho, jo crec que és una gran satisfacció. La gent ens hem de conèixer, no hem d'anar a exigir, sinó demanant i valorant. Jo crec que poder conèixer les persones és el més gratificant que fins ara puc dir que com a persona m'està omplint.
I té ganes de continuar coneixent més persones, més maneres de fer, per tant, de que la trajectòria dins de l'Ajuntament, al capdavant del govern, continuï en un nou mandat?
Òbviament sí, és sí. En 4 anys no es poden executar els projectes ni acabes coneixent prou les necessitats de les persones. Per tant, sí, esperem llarga vida a PACS Batega, a PACS del Penedès, sí. I sí, sí, hi ha motius per poder continuar i hi ha moltes ganes.
Per tant, encapçalarà la llista?
Avui en dia he de dir que sí.
També està implicada en la política comarcal. Què li aporta?
A nivell de comarca aprenem molt entre nosaltres. Jo personalment he de dir que sóc una persona que no em fixo en els colors polítics. Al final, si un municipi té un vigilant municipal o ha pogut fer una inversió del que sigui, t'hi fixes, t'interesses i jo crec que entre tots aprenem. I això és sa.
Però tenir xarxa a l'estructura d'una organització també permet que aquestes relacions, aquests contactes puguin ser possibles.
Correcte, sí, 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 sí. A través del Consell Comarcal, a través de la Mancomunitat. Crec que és bo que hi hagin aquests punts de trobada i on te puguem compartir els nostres projectes i les nostres necessitats. I fins ara dic que se'ns està escoltant, per tant, res a dir en contra, al contrari.
Al Penedès en Xarxa, quan parlàvem de la constitució dels nous ajuntaments, vam entrevistar a la mateixa Montse i el seu Montse Amat i el seu germà. Aquesta relació que ve de família amb la implicació tan directa amb la política municipal, continua mantenint relació, parlant de política, li ofereix consells, li demana consells a l'alcalde de la Granada?
Òbviament, sí, sempre. Les trobades, ens truquem cada dia. Amb el meu germà tenim molta relació, tenim una altra germana també, però ella no està en el món de la política actualment, hi havia estat, però en aquest moment no. I sí, jo sento orgull del meu germà, del Joan, sent com gestiona el poble de la Granada, i per mi és un referent, perquè ell sí que té molt de rodatge en el món de la política, portava molts anys dintre, i jo m'hi emmirallo, sí, 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 sí.
I també ja més en clau femenina, feminista, de gènere, suposo que també és importantíssim que cada cop hi hagi, que sigueu cada cop més dones al capdavant de les alcaldies.
És important, perquè es veu d'una altra perspectiva. Poder sensibilitzem d'una altra manera els projectes o duem a terme les necessitats des d'un altre punt de vista. Poder som més pacífiques, poder no anem tant al criteri de l'enfrontament o de la pressió, la podem poder gestionar millor. Com a dona penso, no, doncs de que mediu millor, gestiones millor, tot i que també hi ha homes que ho saben fer i ho fan molt bé, però que les dones són dones, els homes són homes i per això es fan les coses de diferent manera.
Doncs volíem recollir aquesta perspectiva també de gènere en aquesta conversa final d'una Montse Amat que porta això gairebé 2 anys encara no a l'alcaldia de PACS i que també en clau personal, doncs, també passa factura, no? També hi ha una de valorar els pros i els contres, i segurament que a nivell de conciliació de la vida personal familiar, doncs, també hi ha una factura a pagar.
És cert, i no ens enganyem. Tinc el meu home, no? Tinc un fill de 7 anys. No hi pots dedicar tot el temps que t'agradaria, però sí que les estones que hi dedico són més intenses, no? Doncs procures, doncs, dedicar-hi aquelles hores, aquells caps de setmana o aquells dies o aquelles tardes, doncs, que siguin totalment per ells.
Doncs moltes gràcies per traslladar aquestes vivències també, Montse Amat, alcaldessa de Pacs. Gràcies per atendre'ns al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Penedès en Xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Beyoncé i aquest Off on Top ens acompanya en el darrer minut de Penedès en Xarxa. D'aquesta primera hora, a les 10 i 6, ens retrobem parlant d'aquesta Final Four que disputarà el noi a Freixenet a Portugal. Get it.